Bé, ara ve el torn d'un gran amic de Carles Achmor i un gran supporter, perquè l'Antoni Clapés doncs, és un gran poeta, un gran traductor. Últimament està traduint unes obres realment molt bones, com el Jacotet, per exemple, com ara el Jacotet, i ara està fent realment traduccions molt, molt bones i molt interessants, i a part de tota la seva obra poètica, que també és molt bona. Ell, aquí he dit que hi eren tots els defensors del Carles, i ell ha estat realment el seu editor, és a dir, ha estat realment el seu editor. Café Central, des de que va començar, doncs, no sé si has anat a la biblioteca, però després anirem, hi ha dos vitrines i n'hi ha una que gairebé és tota de Café Central. Sí. Evidentment, amb moltes plaquets, ja en els seus començaments, moltes plaquets i llibres. I després dos llibres capdals, que són les converses. És a dir, converses amb Carles Achmor, que van estar doncs, uns anys conversant per correu electrònic, i que això surt realment molta cosa, molta informació que es diu justament del terrenar del Carles i de tot el que hi creia. Qüestionat i rebatit justament per l'Antoni, i això dona molta riquesa a poder-ho entendre, perquè s'ha d'explicar el Carles, i és aquí on es veu realment com sap defensar les seves idees. I després va ser Fer les cartes, són dos llibres també molt importants, a part de tots els que, dels que ha publicat. Doncs ara et deixo.
Esther, de vegades això els amics es passen tant, no? Que ja s'ha vist, per tant no comentarem ni la meitat, és cert, però va, sí que és veritat que crec que vaig ser molt amic del Carles, crec que era una amistat recíproca fins a l'últim moment, amistat que em va marcar molt a mi com a escriptor i com a persona, no? I bé, aprofito a l'Esther i la Pepa que hagi muntat això, que feia falta. Feia falta, no sé si això es farà cada any, cada dos anys, però sí que valdria la pena una continuïtat en anar forgant en aquesta persona i en aquesta obra, que aquest migdia em parlava amb unes amigues, avui que és un dia, bé, avui i fa molts dies que estem molt xungos, diguéssim, diguem-ho cordialment, ens necessitem més que mai figures com la del Carles i la de tots nosaltres per protegir-nos davant d'aquesta, no sé, poseu l'adjectiu que voleu, tot això que estem patint, no? Ens hem de protegir, una manera de protegir-nos és recórrer allò que som i hem estat nosaltres, i en aquest sentit llegir el Carles pot ser francament estimulant i reconfortant. La ponència porta un títol que es diu No sé què. Explico el nom d'això, i és que quan em van dir com en diràs això, pues que ens ho hauries de dir avui, i que dic, hòstia, no sé què, perquè dubtava entre dues o tres coses, i vaig dir no sé què. No sé què també és un homenatge al Carles, perquè l'any 90 o 80, no ho recordo ben bé, vaig fer una plaqueta que era una història una mica delirant, era una prosa força delirant, any 89, em sembla que era. I també, és clar, el dia que ja anava a imprimir en la meva impressora, una làser d'aquestes d'estar per casa, en 89, i li vaig dir, hòstia, Carles, que com li dic això, no? Com li diem? Diu, no sé què, no sé què. No sé què, bé, al final va quedar aquesta plaqueta, aquest text es diu No sé què. Per tant, és un text poc conegut, que no sé si algú d'aquí té, però que valdria la pena també que s'incorporés, perquè és un text bastant premonitori. Bé, dit això, l'any 93, el 92, havíem publicat S'ha rebentat l'hospici. A mi continua sent el llibre que m'anava més del Carles, ho sento. Segurament els exègetes del poeta considero que n'hi ha de millors, però aquest va ser un llibre, crec, important pel Carles, naturalment per nosaltres va ser el primer títol de Jardins de Samarcanda, començàvem forts i vam voler continuar-hi, i aquest llibre, S'ha rebentat l'hospici, reunia tots els textos esparsos que el Carles tenia en 1000 publicacions, plaquetes, etc. Per tant, diguéssim, reunia tot això. I per mi és un llibre que encara, quan el llegeixo, doncs, en fi, em sembla que és un gran llibre. Això era l'any 92. Si no recordo malament, el vam presentar a la difunta Galeria Dau al Set. Hi havia segurament alguns de vosaltres hi éreu. I l'any següent, que era l'any 93, aquell any que va ser el centenari de tothom, oi? Entre ells de Foix. I els amics de KRTU, Manel i Vicenç, no sé si us en recordareu, vam muntar un sidral a Sitges. El sidral a Sitges va ser un homenatge al difunt també autòdrom que hi ha, l'autòdrom de Terramar, anava a dir Mar i Cel, Terramar, que és un autòdrom, per si coneixeu, que encara existeix, però doncs, clar, existeix com a vestigi arqueològic, i era un autòdrom que feia unes pujades extraordinàries en les corbes. Justament per això no hi va haver mai carreres, perquè en el moment que allò es va inaugurar o s'havia d'inaugurar, els cotxes ja havien evolucionat i no necessitaven aquests parals, diguéssim, tan alts. Que allà no s'hi va fer cap carrera, però nosaltres allà hi vàrem fer una lectura per presentar Òrcides i Fems, un llibre de Carles Achmor, que parla de la seva relació, bé, parla moltes coses, evidentment, però hi ha un moment que surt el Pantarca, és a dir, Eugeni d'Ors, que, com sabeu, tenia una casa al far de Sant... no sé què, que, allò al costat de Vilanova, al far de Sant Cristòfol, tenia una casa en allà, i una vegada el Carles amb la família van anar a visitar el d'Ors, i amb una tartrana que guiava un senyor que era el Lomocho, sembla que tenia un ull a la funerala, van fer el recorregut fins a l'autòdrom. Això li dona motius al Carles per parlar a Òrcides i Fems, un llibre de poemes molt llarg, un poema únic, molt llarg, amb uns versos amplíssims. I aleshores, per presentar aquest text, vam fer un recorregut, tots els assistents van fer un recorregut per l'autòdrom, i jo tinc aquí una foto que va sortir l'endemà al periòdico, si cas després us ho mireu, hi ha el Carles discursejant i tota la gent que estàvem a baix, perquè ell havia pujat, havia escalat aquest tros d'autòdrom. És curiós perquè l'endemà a La Vanguardia, no podia ser en un altre lloc, surt una carta d'un subscriptor que diu: en el Palacio Maricel se leyó l'obra de Carles Achmor, Òrcides i Fems. Me parece impropio de gente de buen gusto que se lea una obra con ese título sin gracia. Los Òrcides es una alusión despectiva a Eugeni d'Ors y su escuela, pero los Fems, el estiércol, no son para un palacio de cultura, sino para un establo. Vanguardia 100%. Perdó? Carles sobre roca. Això, La Vanguardia, 14 de novembre de 1993. Ja sabia ser una cosa... Bé, doncs simplement això. Aleshores, ja ho perdo tot, però els atzars van fer que trobés, i em va semblar que podria llegir-ho aquesta tarda aquí amb vosaltres, el paper que el Carles va llegir allà. Jo no estic segur que llegís això, entre altres coses perquè vam començar a les 5 de la tarda, el mes de novembre, i em sembla que al cap de poca estona ja era fosc. Jo no sé si ho va llegir o no tinc consciència de que ho hagués llegit. En tot cas, us ho llegiré perquè el que és segur és que és un text inèdit. Són 5 pàgines, no us cansaré. Periple peripatètic per l'autòdrom de Terramar, Carles Achmor. Comença, hi ha 3 o 4 citacions en llatí i en alemany, les llegiré ja traduïdes. Comença amb una citació, ho he hagut de buscar, no és que ho sàpiga jo de memòria, del llibre d'Esther, el llibre bíblic, no de l'Esther, Xargais, de l'Esther, diguéssim, bíblica, i que diu, traspassades una per una totes les portes. Hi ha trossos una mica espessos, però bueno, és ell, no sóc jo. Per tant, fins i tot havia pensat potser els passaré, però no, perquè per altra banda també hi ha molt Lacmoor, i és important perquè em sembla que es diuen moltes coses que després han anat sortint de la seva poètica, etc. Traspassades una per una totes les portes del llibre d'Esther. O crits que cap ésser vivent no sent. Quina sort aquells que reïxen a estimar la tristor sense pecar contra l'esperança. I per què una taca d'ombra avui? Què he fet? Em preparo abans d'hora per a uns grans perills que tal volta no han d'arribar mai. Encara m'haig de fiar de les meves orelles. Sota el cel abrusador, allò era la meva àvia o un insecte que trontollava com si caminés trebat sobre tullets i fent-me amb velletes. De pressa, la llei no en vol saber res de la pau. Un home no es pot dedicar a escriure sinó a partir de l'edat de 70 anys. Això és, cal obrir amb els mots un sol ben ample a la trepadella fregant de flors que no existeixen. El progrés contingut s'acreix o decau estupencament, d'acord amb les faleres o desmenjament dels qui tenen per destí la destrucció de casa seva. Net i cru, uns i altres carreguen els neulers a l'economia. Les cames els fan figa de veure les cadenes de la porta del purgatori que haurien de patir si atrapaven el falcó del desig batut pel sol i el vent que ve de mar. Ja ho digué Hölderlin, una miqueta esverat. Una consigna, i vet aquí que la batuta del cant apunta avall, que res no és mesquí. I l'autòdrom, com a representació no gens mimètica de l'ésser, el de fora de l'horitzó del pensament, desperta els morts que no són pastura de l'escòria i esperen, temorosos, molts ulls mirar la llum. Tanmateix com el glossaire, es refereix a Xenius, tanmateix com el glossaire, el paral de la muntanya, fito obstinadament la cresta del talús just arran l'herba. El meu esguard embriac de fatiga i de claror és ple de desafinament tranquil i veig l'ésser alhora com a essència i existència, com a ens i com a substància, tot i que ell, en Xenius, en té tan poca de solta com l'ésser buidat de tot sentit. I vosaltres ja ho sabeu, que no n'hi ha d'intencionalitat en aquest poema del Eseròdrom, que la seva sola finalitat és la manca de propòsit. Veieu que va repetint aquí les idees que segur que aquest matí s'han anat dient i ara també s'han dit. Això, però, mentre al paral de mar creix la confusió entre la noció de predicat i la d'atribut, i en efecte la sorpresa pot agafar a contrapeu qualsevol voluntat, magnànima o no. Ara, l'expressió del Pantarca reflecteix la marca de patiment i culpa del no jo, l'objecte o món contraposat al subjecte, o jo transcendental, i posat allà, al seu voltant, precisament per la subjectivitat, a guisa d'un botiguer que toqués massa articles, entre els quals el nihilisme immanent en la metafísica, el pic en què vespreja. La seva digestió, la del Pantarca, solia ésser força remisa. De ressupor li avellia una sopa transparent amb flors que hi suraven. I es referia a l'últim, el problema de la llibertat, tocant el qual deia que li era de llegut d'adverar que resulta perillós de posar-se preceptivament al capdavant de les estècies, en acardiàcies, en una caserna o en un campament, i sabollir-hi el temps si hom és eximit d'ésser antipàtic, suficient i ple de vanitat, i si els metges l'han condemnat per les proporcions i augment i disminució de les qualitats del cos. Tot plegat, força somordo, amb terminació mossàrab. Cita d'Horts, cometes, per tant, si jo, com si diguéssim, fos dictador de Catalunya, sabeu què faria? El noucentisme, seny, raça, ordre, obra ben feta, imperialisme, mesura, autoritat, bon gust, heroïsme, aristocràcia, tot com a prefeixisme. I avui també, ni eufonies, ni unitat temàtica, ni tan sols tema. Estil descordat, diu Lacmoire aquí. Una tarda d'agost de 1949, amb els meus pares i germans, amb el pantarca i l'arquitecte de la Gota de Llet de Lleida, Francesc de Paula Morera i Gatell, amb una tartana manada pel Motxo, un mestre d'aixa borni, des de la terrassa de Can Peixerot a Vilanova i la Geltrú, vam fer una excursió a l'autòdrom de Terramar. El record ben confús, gairebé oníric, de les peroracions del glossaire en aquell marc de Sir Romà passat per Cecil B. DeMille m'ha acompanyat tot sovint. Tanmateix, no ens punyi pas el marriment quan es feu de vespre. A l'ull del Motxo hi havia entrat un mosquit, fat contumàs, feta que ultrapassava les lleis sagrades, serena força lluminosa. Era com el sol en l'argent, allò. Les cuques de llum, lluernes a llumanetes, ens feien agradables les formoses nits estiuenques. La dansa de miríades d'aquests insectes, llançant llurs fulgors sincronitzats en un espectacle d'una bellesa extraordinària. En ficàvem algunes en un flascó de broc ample i n'observàvem el capteniment. El procés de la seva luminescència no produeix calor, és una llum freda. El concepte d'ésser és indefinible i és el més universal i comprensible dels conceptes. A la seva masia, l'Omocho, de primer entubi, havia reculat una o dues passes i recolzat l'esquena a la paret, i gairebé immediatament recuperar la seva calma habitual, o semblava haver-la recuperada al seu ull, amb el qual recorregué tota la peça, i s'aturar un moment al lloc del llit, on hi havia la marca dels braços i la panxa del pantarca, i tranquil·lament, amb la punta dels dits, esborrar l'empremta vil mentre llegia les ratlles de més amunt a la novel·la La joia, de George Bernanos. Ara l'autòdrom esdevé una bassa immensa, un assumpte molt pelut. Per això hi cal distingir entre antinòmia, paradoxa i aporia. Menteixo. Per tant, si ho dic, és que ja no menteixo. O sí? I quina és la mentida? Menteixo o no menteixo? Au, avieu els estels fugaços, que ja hi som tots. Veig Kant escarxofat en una cadira i els botiguers sense saber quina hora és. No és pas possible de pensar a l'hora P i no P. Si tot allò que és comú a diversos individus és una idea, la qual és, al seu torn, una substància separada, allò que és comú a l'home particular i a la idea de l'home donarà lloc a una altra, tercera, substància separada, que serà el tercer home. I aleshores cal preguntar-se per allò que és comú a aquest i als dos primers, el qual cosa engendra el quart home. I així, successivament, talment que tenim un regressus ad infinitum, o millor, un regressus ad indefinitum. Una característica del pensament de Paracels és la barreja, no només d'experiment i raciocini, ans també d'alquímia i revelació, com el cretenc Epimènides, que afirma que tots els cretencs menteixen. Ergo, Epimènides, el mentider, o no, menteix sí i sí solament diu la veritat. I diu la veritat sí i sí solament menteix. Aquesta paradoxa hom la sol simplificar mitjançant l'afirmació que algú diu «menteixo». Altrament, la vida dels estils no depèn pas d'una regla general i els exemples concrets ens ajuden a comprendre llur desenvolupament. La introducció de l'atzar com a element originari de la realització de l'obra respon a una concepció de l'experiència en la qual aquesta juga un paper principal. John Dos Passos, Paolo Uccello, Núria Llorenç i John Cage. L'absència d'intencions en l'origen de l'obra es correspon amb una eliminació dels objectius últims. I restaria com a finalitat única la manca de propòsit. En art, àdhuc la lletjó és declarada sublim i en la gramàtica rau la prova irrefutable de la nostra creença en Déu. I resta fora la qüestió de la possibilitat d'aprendre el fenomen de la totalitat del tot estructural per mà d'una síntesi dels elements. Què vol dir llegir el temps? Dóna la consciència, segons com, alguna cosa positiva o funciona merament en forma de crítica? Estupor, impertinència, insistència... com esbrinarem en quina direcció mirar? La pregunta mateixa pot haver trobat la seva resposta en una altra interrogació. Comptar les vigues i les hores? Clavar un pebrot? Fa una cita en llatí també de Descartes, que traduïda és: per substància no només podem entendre un ens, que per ser, que per ésser no li cal un altre ens. La llegenda ens diu que el comte l'Arnau fou condemnat a vagar per tota l'eternitat caçant sense parar mai. Va muntar a cavall i seguit d'un estol de gossos, i al seu pas se sent d'Olot fins a vagar. I els cretencs, que són mentiders, conten que Zeus naixia cada any en una mateixa cova i que cada any mor i l'enterren. La mort ritual dels reis prehel·lènics variava molt en els detalls. Podia ésser trossejat per dones ferotges, travessat amb una llança, abatut amb una destral, punxat al taló amb una fletxa emmetzinada, llançat per un penya-segat, cremat en una pira, ofegat en un estany o mort en un accident de carro preparat a l'efecte. Ara bé, en quina època remota estigueren en contacte les cultures euroasiàtiques i les de l'Amèrica Central? En parlar tan precipitadament se li escapen alguns capellans en Eugeni d'Ors. No cal que hi doneu toms, encara avui m'emociona. A la boca un somriure diabòlic i repulsiu. Tampoc no és cert que fos una mala persona. No hi vaig veure mai cap lluc d'avarícia, enveja, odi o avidesa. Era infinitament més innocent que jo. La ciutat antiga, de les 4 de la tarda fins a les 11 de la nit, amb les mans lliures per aguantar-me el cap. Els ninots mecànics són una tribu emparentada amb titelles i putxinel·lis. Tot convergeix cap a un centre accentuat per la depressió que separa els genolls de Crist. Un àngel sostén els braços els cossos nus de dos màrtirs. I més enllà, una font que raja el caire d'un penyal en una clariana oberta dins el boscatge més espès. Tot hi és fresc i intacte, des de l'herba tendra fins a la guineu erràtica, que la seva sentor denuncia i que s'esmuny tan bon punt ho sent venir. Endinsar-se per aquells varals equival a rentar-se els peus un cop més. Les tisores del cut-up d'Apollinaire i de William Burroughs, amb retalls de qui sap qui, del que calgui, i més, i tot, introdueixen un motor immòbil en l'encadenament textual i en resulta l'aparició sobtada de la veritat il·lògica i la constatació que la veritat lògica és un mètode subordinat en qualsevol treball intel·lectual. Amb la narració coherent, l'especulació resta reduïda a la nulitat. John Cage privilegia allò inacabat, utilitza el caos, fa actuar l'atzar. Màrius Palmés carrega les cabres i tot canviant l'aigua de les olives fa niu de tota brossa, la transformació universal dels valors humans. Aquí no existeix principi, ni meitat, ni fi. L'esperit de la paraparèmia es troba a tot arreu. La continuïtat del flux diari de temps és una il·lusió, i els dos terços darrers del segle XIX configuren el període romàntic dels escacs. La major part de les partides jugades en aquesta època responen a una modalitat peculiar del joc, ben diferenciada de l'emprada abans i després. Qualsevol afeccionat que reprodueixi sobre el tauler aquelles partides observarà que es caracteritzen pel joc obert, posicions insegures, atacs espectaculars amb sacrificis vells i escacs al rei que cauen de sobte com llamps sobre el jugador derrotat. Déu és una sabata, un cordill, una pedreta, l'ombra que tenim tothom. Bueno, aquestes són paraules del Carles, que, com dic, crec que va llegir, però crec que no ho va acabar de llegir tot, perquè era llarg, perdó, és inèdit. Ho vaig consultar en el senyor Barrugat, que és el que ho sap gairebé tot, i vam deduir que sí, que no s'havia vist mai això. De fet, jo tinc una còpia d'ell, no? Aquí tinc una fotocòpia. En tot cas, és un text que preludia moltes, o que posa ja en valor moltes de les coses que després, al llarg dels anys, ell anirà traient, anirà dient, no? Per tant, a mi em sembla que és un text fantàstic i valdria la pena que el donéssim a conèixer. Doncs gràcies, que l'any que ve o d'aquí 2 anys hi tornem.